Nova Ràdio Lloret.
Nova Ràdio Lloret.
Nova Ràdio Lloret. Són les 8 del matí.
Molt bon dia, Rubén Aragón, el triatleta de Lloret de Mar, és entre el 10% dels millors triatletes del món d'Ironman 70.3. El lloretenc ha tornat a casa després de disputar el Mundial a Sud-àfrica. Va acabar en el 84è lloc, amb una marca de 4 hores i 29 minuts, en una competició que va reunir 3.765 esportistes. Va ser una cita, la de diumenge passat, que va crear molta expectació perquè va comptar amb la presència dels 3 millors corredors d'Ironman de la història. L'alemany Jan Frodeno, que va ser el guanyador, el britànic Alistair Brownlee, subcampió, i l'espanyol Javier Gómez Noia, que va completar el podi. Els participants d'aquesta exigent competició van haver de completar un recorregut de 1.900 metres nedant, 90 quilòmetres en bicicleta i una mitja marató, és a dir, 21 quilòmetres de cursa a peu. Avui sabrem més coses de com li va anar aquesta cita al lloretenc Rubén Aragón, que ens ha visitat a la ràdio i li hem pogut gravar una entrevista amb tots els detalls. L'escoltarem al Bon Dia, Bona Hora d'avui divendres 7 de setembre. Últim dia de la primera setmana del mes de setembre, us donem la benvinguda a l'informatiu matinal de la ràdio de Lloret de Mar. A continuació, el que fem és saludar en Josep perquè ens presenti la resta de contingut. Bon dia.
Bon dia, Maria. En plana esportiva, anunciarem dues cites destacades pel cap de setmana. El segon partit de competició del Club de Futbol Lloret i el torneig amistós Dona Marinera que organitza el Club Hoquei Lloret i que ja arriba a la 33a edició amb la selecció catalana com a equip convidat. Ens farem ressò del 20è aniversari del Centre d'Estudis de Llengües. S'ha organitzat per avui una jornada de portes obertes de 3 a 7 de la tarda en què es conviden tots els exalumnes i antics professors. Parlarem amb la seva directora, Esther Sugranyes. Repassarem diferents esdeveniments del cap de setmana com, per exemple, la primera trobada de coros rocieros i la festa de la Divina Pastora que arriba aquest dissabte a la tarda. L'organitzen la parròquia de Lloret amb la Penya del Granà i la Casa Cultural de los Pueblos de Illora. Escoltarem el seu president, Sebastián Crespo. Seguirem parlant de l'audició de sardanes a la fresca de dissabte amb la Cobla La Principal de Llobregat i després explicarem que es presenta el 49è concurs de colles sardanistes. Entrevistarem el president de la Unió de Colles de les Comarques de Girona, Eduard Ayats. I recordarem altres cites com el taller de vidriers que es fa aquesta tarda al pati de la Biblioteca Infantil, la visita teatralitzada Memòries del Passat, que es du a terme avui i demà, o el concert de diumenge al Passeig Manel Bernat, a càrrec de la Cobla dels Sons Essencials.
Doncs tot això des d'ara fins les 9 del matí al 90.2 de l'FM o a novaradiolloret.org. A més, també us oferirem la previsió del temps per aquest proper cap de setmana i possible pont per a alguns. Tenim la jornada de l'11 de setembre, dimarts vinent, i també repassarem l'actualitat general, com sempre. A la producció hi tenim a Rosa Giral i Moisès Garcia, i qui posa veu aquí en directe som Josep Altafulla i Maria Joan Comartí.
Bon dia, bona hora.
Ara són les 8:04 i donem pas a la crònica meteorològica d'en Miquel Bernis. Què ens expliques? Bon dia.
Bon dia, Maria. Encetem aquest divendres encara amb alguns xàfecs en punts de la costa central, però en general amb un temps força serè. Esperem que avui però sigui un dia encara insegur. Els ruixats sobtats tornaran a aparèixer sobretot a partir de mig matí i migdia en força comarques de Girona, en algunes de Barcelona, i per tant cal tenir en compte la possibilitat que torni a descarregar algun ruixat curt encara aquest divendres, tot i que en general avui seran menys extensos i menys abundants els ruixats que no pas ahir. De cara a l'inici del cap de setmana, esperem que ho faci amb predomini del sol aquest dissabte. A la tarda, però, augment dels núvols. Si hi ha algun ruixat, serà bastant cap a Terres de l'Ebre o comarques de l'extrem sud de Catalunya. Per tant, demà poc probable que plogui, tot i que, insistim, matí més sol, tarda amb més núvols. Diumenge encara hi ha incertesa en el pronòstic. S'entreveu un dia més insegur, amb més núvols en conjunt i amb tempestes que, si bé el més probable és que afectin sobretot comarques de l'oest i del sud de Catalunya, alguns models també donen la possibilitat que arribin fins a altres comarques, i les de Girona també. El més probable és que això no passi, però en tot cas sí que pinta un dia més insegur i amb més núvols. I pel que fa a l'inici de la setmana que ve, per aquells que tinguin pont, doncs el temps es presenta més tranquil, probablement amb més sol tant dilluns com dimarts, i amb temperatures que aniran pujant. De moment aquesta sensació de final d'estiu marcarà l'inici del cap de setmana, però la setmana vinent les tempestes d'aquests últims dies no acabaran de deixar tocat l'estiu. Les temperatures dimarts, dimecres de la setmana que ve tornaran a pujar i la sensació tèrmica tornarà fins i tot a fregar els 35 graus.
Moltes gràcies, Miquel. Avui comencem la jornada amb 19 graus, 80% d'humitat al barri del Rieral, i al centre del municipi la temperatura, com sempre, una mica més elevada, la tenim als 21 graus.
Llibreria Fleca Fanals us ofereix la premsa del dia.
Un dia més, la situació, el context a Catalunya marca l'actualitat en alguns diaris, i és el cas, per exemple, del Punt, que destaca que els Mossos per fi tindran el control, estaran en el control antiterrorista. La Junta de Seguretat aprova finalment la incorporació dels Mossos al CITCO. La política sobre els símbols al carrer, els llaços grocs, continuarà igual i en mans de la policia catalana. També destaca en portada al Punt el titular següent: a ritme de rècord. I parla de David Ferrer, que s'ha proposat tocar durant 144 hores seguides per denunciar la situació dels presos polítics i exiliats. I a la imatge s'hi veu a la bateria tocant en un moment d'aquest concert de rècord amb un llaç groc ben gros al seu davant. Més titulars destacats. En el cas del diari de Girona, el que porta com a principal a la seva portada és que Ensenyament no ha suprimit cap barracó a Girona en l'últim curs. Els 305 mòduls prefabricats són un dels percentatges més elevats de tot Catalunya. El curs arrencarà amb 123.358 estudiants, que són un 2,29% més que el 2017. També es fa ressò de l'enèsima tempesta d'aquest estiu. Les fortes pluges d'ahir a la tarda van deixar 35 litres a Girona i 32 a Banyoles. I a la imatge s'hi veu l'avinguda Ramon Folc de Girona ahir a la tarda amb molta aigua circulant per aquest carrer. Més titulars en aquestes dues portades. Ens quedem al diari de Girona. Presó sense fiança pel presumpte assassí de Sils. El suposat autor de la mort de la seva mare està acusat també d'estafa i falsedat documental. El seu advocat diu que no hi havia intencionalitat premeditada. Per cert, que l'home ha confessat que només va tapar-li la boca a la mare amb la intenció que callés. Maià dona 30 dies per presentar el projecte de la Casa de Menors. També és titular que el bisbe de Girona mostra preocupació pels polítics que estan a la presó. Francesc Pardo demana no esquinçar els llaços a Catalunya en la seva carta dominical. També a la portada del diari de Girona comencen les obres preliminars del Corte Inglés a l'entrada de la plaça d'elit de Girona. Ensenyament informa erròniament dels menjadors escolars del Pla de l'Estany. A la Jonquera, cop policial contra les falsificacions d'articles de luxe. I en esports, la Lliga millora la compensació als abonats del Girona pel partit de Miami. La Lliga ha fixat el partit contra el Barça pel 26 de gener a la ciutat nord-americana. També ho explica el diari El Punt, que diu que el Girona accepta aquesta proposta per anar a Miami. I d'altra banda, en El Punt també hi llegim dues coses més. Una és que la Simfònica de Cobla i Corda estrena òpera, Llull, de Jaume Cabré i Francesc Assú. És una producció de Metalquímia. I l'altra és una declaració de Meritxell Borràs, exconsellera de Governació, que diu que l'horroritza pensar com pateixen els que són a la presó.
Altres titulars de la jornada són els que ara mateix repassem. Per exemple, llegim a El País, a la seva primera plana: Sánchez i Iglesias pacten una bateria de mesures de legislatura. El Periódico es fa ressò que Interior i Generalitat llimen l'atenció pels llaços. al diari La Razón. També llegim que Sánchez promet a Iglesias un gran augment de la despesa i Moscovici demana prudència en els pressupostos. El diari Ara diu que els Mossos entren al centre de coordinació antiterrorista. El diari ABC diu Iglesias li imposa els deures al seu soci de govern. El Mundo continua amb Sánchez, pacta una major despesa amb Iglesias i promet menys dèficit a la Unió Europea. I La Vanguardia avui obre amb el govern i la Generalitat rebaixen la tensió dels llaços.
I altres titulars de la jornada. 30 escoles i instituts no estan a punt i ensenyament en culpa el 155 i les pluges.
Aquest curs començarà amb més d'un milió i mig d'alumnes, vora 1.300 més que l'any passat i un increment de 690 docents.
El jutge diu que la policia no podia entrar en escoles concertades l'1 d'octubre.
El jutge recorda que la policia tenia l'encàrrec d'impedir el referèndum en edificis públics, però no passa a centres de propietat privada, com és el cas d'una escola d'Horta a Barcelona.
També en plana sobre el procés sobiranista, Adrià Carrasco diu que ha triat l'exili perquè Espanya no tindria un judici just.
La defensa del membre del CDR acusat de terrorisme i rebel·lió confia que li rebaixin els càrrecs a desordre públic.
Al Brasil, el candidat d'ultradreta Jair Bolsonaro ha estat apunyalat durant un míting.
Estable dins de la gravetat, Bolsonaro ha estat operat d'urgència de ferides al fetge, pulmó i abdomen.
El Consell d'Europa retreu a Espanya el tractament als immigrants a Ceuta i Melilla.
Un informe d'aquesta organització critica la massificació dels centres d'acollida i les devolucions en calent al Marroc.
També en planada societat, ja hi ha el primer mort al Japó per un càncer provocat per l'accident nuclear de Fukushima.
L'home va estar exposat a radiacions quan va treballar a la central just després de l'accident del 2011, entre el març i el desembre d'aquell any.
L'homosexualitat ja no és delicte a l'Índia.
El Tribunal Suprem del país anul·la una llei britànica de fa 146 anys que castigava amb la presó les relacions de gais i lesbianes.
Per tant, bona notícia a l'Índia i seguim ara en plana cultural. Campeones, de Javier Fesser, representarà el cine espanyol als Oscars.
Al mes de gener, l'Acadèmia de Hollywood decidirà quines són les nominades entre les que presenten els diferents països.
L'actor nord-americà Burt Reynolds ha mort als 82 anys.
Segons el compte de Twitter dels Globus d'Or, Reynolds hauria mort d'un atac de cor.
I per primer cop ja hi ha un document oficial per part de la Lliga que indica les intencions de jugar un partit de la Lliga als Estats Units.
La Lliga Professional de Futbol ha enviat un dossier a la Federació de Penyes per explicar-los les compensacions que hi hauria en cas que el partit contra el Barça de la segona volta s'acabi jugant a Miami i no pas a Montilivi, a Girona.
Ara mateix són les 8 i 12.
Màxim en qualitat. Màxim en varietat. A Restaurant Pizzeria Màxim gaudiràs del nostre menjar. Cuina mediterrània, arrossos, peix fresc, carns a la brasa, pizzas i pastes d'elaboració pròpia. Una gran varietat de recomanacions i tapes, gelats i postres. Restaurant Pizzeria Màxim. Ens trobareu al costat del castell davant la platja de Sacaleta. Telèfon 972 36 51 79.
Jo sóc del RAC i quan s'espatlla el cotxe també els truco, perquè mentre me l'arreglen em deixen un cotxe de substitució gratuït. I tu, festa del RAC.
Jo sóc del RAC i quan tinc una fuita d'aigua a casa també els truco, perquè tinc incloses totes les reparacions urgents de la llar. I tu, festa del RAC.
RAC, hi som per ajudar.
Informa't a l'oficina RAC de Lloret, al costat de la benzinera Cepsa de l'Avinguda Vila de Blanes o al telèfon 972 36 37 63. I a Blanes, al carrer Anselm Claver 73, telèfon 972 35 53 35.
Clínica Fanals, 15 años.
Clínica Fanals celebra su 15 aniversario con la ampliación de sus instalaciones, con más superficie y nuevos tratamientos para acercarte la medicina estética y regenerativa. Más que nunca, trasplante capilar con la técnica FUE, pelo a pelo, remodelación corporal con láser lipólisis y tratamiento ginecológico y de la incontinencia urinaria con láser. Estos son algunos de los tratamientos que puedes disfrutar en Clínica Fanals y sin salir de Lloret de Mar. Solicita una visita informativa gratuita al 972-36-43-28. Financiamos tus tratamientos de estética. Más información en www.clinicafanals.com. Estamos en la avenida Vila de Blanes, 162 Bajos, de Lloret. Clínica Fanals, 15 años contigo.
Una pizza, un plato de pasta y un postre artesanos pueden ser buenos o buenísimos. Esta es la diferencia del restaurante Il Brigantino. Claudio Checón, nuestro nuevo cocinero, se encarga que vengas y repitas. Además de la cocina italiana, podrás degustar pescados frescos y, como gran novedad, el Art Tomahawk. Un menú delicioso con una extensa carta de vinos. Cada dos viernes a las 9 de la noche, cata maridaje en nuestra bodega. Restaurante Il Brigantino. Estamos en el Passeig Marítim número 21 de Lloret. Teléfono 972-37-1228.
Centre d'Estudis de Llengües de Lloret. Cursos d'anglès, francès, alemany i tècniques d'estudi per a nens i nenes de totes les edats. Adolescents, adults i empreses, individuals o en grups. Aquest setembre al Centre d'Estudis de Llengües celebrem 20 anys i ens agradaria fer-ho amb tots vosaltres. Exalumnes, amics, companys, veniu a veure'ns i us donarem un record. A més, si s'inscriu un amic, tindrà la matrícula gratuïta. Pots demanar informació al passatge Felip i Gibert 8, segon pis, al telèfon 972-36-0538 o a través de les nostres xarxes socials. El divendres 7 de setembre de 3 a 7 de la tarda, no et perdis la jornada de portes obertes. T'explicarem tot el que et podem oferir amb l'experiència d'aquestes dues dècades.
El restaurant Papalús us convida a gaudir de la millor cuina mediterrània, amb amanides, embotits, carns a la brasa, paelles i pizzas artesanes. Recorda que també tenim menú diari de cap de setmana i uns fantàstics espais per les vostres celebracions, comiats, batejos, comunions, sopars d'empresa, aniversaris. Restaurant Papalús. Som a la carretera de Lloret a Blanes. Telèfon 972-37-0049.
La Residència Continental us ofereix les seves noves instal·lacions i la inauguració d'un nou servei com a centre de dia. A més, tindreu la possibilitat de gaudir de tot tipus de serveis personalitzats, fisioteràpia, psicologia, medicina i una cuina de mercat totalment casolana. Tot pel benestar dels nostres avis. Per a més informació, visiteu el web o Facebook de Residència Continental Lloret de Mar o contacteu als telèfons 617 27 66 02 o 972 37 19 20. Residència Continental. Millorem pel nostre poble.
A la cuina d'en Pedro hi trobareu les millors carns de Girona per fer a la brasa i el peix més fresc de les llotges de Palamós i Blanes. Vine i gaudeix de la bona cuina, els nostres plats i dels millors esmorzars de Forquilla. A la cuina d'en Pedro tenim menú diari i preparem tapes per fer l'aperitiu. La bona cuina a la cuina d'en Pedro. Avinguda Josep Pla 4446 del Rieral.
Centre Mèdic Loreto. Obtenció i renovació de permisos de conduir, llicències d'armes, seguretat privada, animals perillosos, obtenció de targeta de residència, tot tipus d'esports i la tramitació gratuïta del permís de conduir. Tenim el servei de medicina general, pediatria, psicologia i fisioteràpia. Treballem amb les principals mútues. Centre Mèdic Loreto. Carrer Verge de Loreto 53, al costat de la Policia Nacional. Telèfon 972-36-96-12.
Primera trobada de coro rocieros i festa de la Divina Pastora. Aquest dissabte 8 de setembre a les 5 de la tarda, no et perdis el concert i el ball de sevillanes a la parròquia de Lloret. Una hora després, a les 6, tindrà lloc una missa rociera. Entrada gratuïta. Organitza la Casa Cultural de los Pueblos de Illora i Penya del Granà. Més informació al Bar Granada. Telèfon 972 36 35 15.
Bon dia, bona hora. De dilluns a divendres, de 8 a 9 del matí.
Ara són les 8 i 19. Molt bon dia a tothom. Benvinguts al Bon Dia, Bona Hora de la ràdio de Lloret de Mar. Avui comencem parlant d'un nom propi, el del triatleta Rubén Aragón, que és entre el 10% dels millors triatletes del món d'Ironman 70.3. El lloretenc ha tornat a casa després de disputar diumenge passat el Mundial a Sud-àfrica. Va acabar en el 84è lloc amb una marca de 4 hores i 29 minuts en una competició que va reunir 3.765 esportistes.
Va ser una cita que va crear molta expectació perquè va comptar amb la presència dels 3 millors corredors d'Ironman de la història. L'alemany Jan Frodeno, que va ser el guanyador, el britànic Alistair Brownlee, subcampió, i l'espanyol Javier Gómez Noia, que va completar el podi.
Els participants d'aquesta exigent competició van haver de completar un recorregut a través de tres modalitats. En concret, van ser 1.900 metres nedant, 90 quilòmetres en bicicleta i una mitja marató, és a dir, 21 quilòmetres de curs a peu.
L'esdeveniment que es va celebrar a Port Elizabeth va comptar amb un fort vent que va dificultar la progressió dels triatletes.
Doncs amb en Rubén ja ha parlat amb Moisès.
Ens acompanya als estudis el triatleta lloretenc Rubén Aragón. Ha tornat de Sud-àfrica. Rubén, molt bon dia.
Hola, bon dia.
Entre el 10% dels triatletes de la teva modalitat, déu-n'hi-do.
Bueno, sí, no ens podem queixar. Ha anat bastant bé. Podia haver-ho fet una mica millor en el sector de bici, però bueno, no puc estar trist perquè ha sigut una bona experiència.
Posició 84 de 3.765 participants, 4 hores 29 minuts. Quina valoració en fas?
Bueno, anàvem amb la mentalitat d'estar a prop de les 4 hores 15, que és el que ha estat corrent aquest any, a les curses que he fet. Bueno, es va plantejar un dia una mica difícil climatològicament, però bueno, no és una excusa perquè és per tothom igual. O sigui, no, a fi de comptes, és per tothom igual. La natació va ser una natació una mica difícil perquè feia una mica de vent i les onades, bueno, es noten sobretot perquè hi havia que nedar 1.000 metres en contra de corrent i bueno, això es va notar, però bueno, vam nedar bé, vam sortir satents de l'aigua. Aquí vaig cometre el fallo del dia, podríem dir, ara ho estic veient, no? Un dia, ja dic, 14 graus de temperatura, 8:30 del matí, sortint de l'aigua, l'aigua estava 17, 16 amb 8, van dir que estava. Bueno, diluviant, un dia molt doblat, i bueno, vaig decidir doncs, no perdre el temps en abrigar-me, no vaig ficar-me els manguitos, no vaig ficar-me el xaleco, no vaig ficar-me mitjons. Anava encès, vaig sortir perquè no se'm anés el grup de davant, vaig sortir i dic, bueno, que no se'n vagin i té una mica la referència d'ells. I bueno, a partir del quilòmetre 15-20 ja vaig veure que el pols no pujava, anava un pols que normalment vaig entrenant i veia que les cames les tenia molt inflades ja i ja vaig dir, uf, avui tocarà patir a la bici. Vam tindre que fer un treball psicològic molt important, sabent que després havia de córrer la mitja marató i bueno, vaig salvar-la el millor possible. Em va sortir una mitja al final a 36:02, normalment faig una mitja de 38-39, se'n van anar 12-13-14 minuts, que bueno, aquí jo crec que se'n van anar a la cursa per poder estar més endavant. I bueno, ja dins d'aquest panorama doncs, t'has de mentalitzar, no? Apretar el que puguis, dosificar, menjar sobretot, menjar perquè el cos no perdi la temperatura que tenia i baixar-me de la bici, bueno, sense ja res a perdre, vaig sortir a tope per recuperar les màximes posicions possibles. Em vaig enganxar amb un americà i amb un alemany i vam fer molt bons, la primera volta de 10 quilòmetres la vam fer molt bona i vam remuntar posicions, però bueno, és com sempre diem, no? En un mundial ningú és coix i tothom va molt ben preparat i bueno, no, en 21 quilòmetres tampoc pots fer res de l'altre món.
Explicaves que el teu millor registre era 4 hores 6 minuts. Això hagués canviat moltíssim la posició, no?
Sí, bastant. En 4 hores 6 hagués estat en el top 15, hagués estat molt més endavant. I, bueno, però ja et dic, també això de la marca són molt relatius, depèn del circuit, depèn del vent, depèn de moltes coses. Allà era molt difícil fer 4 hores 6, perquè, bueno, a Port Elizabeth li diuen la ciutat del viento, és rotllo Lanzarote, rotllo Hawaii, no? Allà perquè un dia no bufi el vent és, vamos, molt difícil. Llavors jo anava amb l'expectativa de 4:15, ja m'havia ficat allà uns 10 minuts de més per fer la bici una mica de 37 yards.
Una molt bona experiència per tu, però també pels teus pares que et van acompanyar.
Sí, la veritat que ells s'ho mereixen tant o igual que jo. Han lluitat sempre perquè jo pugui, des de que era nadador, amb 14 anys, que estava al CAR, han lluitat sempre, han fet sacrificis, no?, de portar-me a les 6 del matí per nedar, anava a l'institut, per la tarda em tornava a emportar, m'han ajudat sempre en tot, i crec que, bueno, per mi, com vaig dir ja fa temps, per mi el gran premi d'aquest Mundial, a part de poder córrer-lo, evidentment, era portar-me els meus pares cap allà, i sobretot que ells disfrutessin d'aquesta festa, que és un Mundial, no? És algo únic, on no pot anar tothom, no és un Ironman normal que pagant pots anar, sinó que és per classificació, i bueno, ja et dic, un nivell molt alt, més del que jo esperava, sincerament, ho he de reconèixer, i bueno, i viure l'experiència del Mundial i de la cursa, de la millor cursa del món, no?, que estaven els tres millors de la història.
Com ha estat córrer amb Javi Gómez Noia, amb Frodeno, amb Brownlee?
Bueno, córrer amb ells realment no, perquè ells van sortir molt davant, he de ser sincer, nedant, bueno, vaig estar un minut i mig, dos minuts d'ells, però bueno, ells fan una altra cursa, ells van a un altre ritme molt, molt diferent al meu, de moment, i bueno, l'experiència ha sigut molt bona, no? Jo sabia que Javi estaria davant, sabia que Alistair bueno, estava bé, perquè vaig coincidir amb ell a la piscina allà entrenant, i em va dir que, bueno, que sentia bé, i bueno, Frodeno és Frodeno, no?
I ara ja estàs pensant en la pròxima cita, la pròxima gran cita serà a Niza l'any que ve.
Sí, l'any que ve el Mundial és a Niza, al setembre de l'any que ve, és aquí a Europa. Realment, bueno, em fa il·lusió anar allà perquè, bueno, és un lloc molt a prop on podré portar-me tota la família, perquè també, bueno, una cosa que m'he quedat és que la meva germana no hagi pogut vindre allà, i per temes laborals, i bueno, aquí jo crec que a Niza sí que podrà vindre. Allà has de marxar menys dies, no fa falta, el clima és igual, l'alçada és igual, o sigui, no he de preparar-me tant com per Sud-àfrica, i bueno, sí, estic ja pensant en Niza i a veure on busquem aquesta classificació, si és a Europa o és a Sud-amèrica, o a veure on vaig.
Doncs Rubén, ja tornarem a dir que vinguis un dia aquí a la ràdio per parlar molt més tranquil·lament d'aquesta experiència, de la teva activitat. Moltíssimes gràcies per explicar-ho aquí a la ràdio, i enhorabona per aquest gran resultat.
Moltíssimes gràcies a vosaltres per el seguiment, i gràcies a tot Lloret per tots els ànims que m'han donat aquests dies quan estava allà.
L'Ajuntament de Lloret de Mar informa.
En motiu de la Diada Nacional de Catalunya el dia 11 de setembre, l'Ajuntament regala senyeres a tots els lloretencs que en vulguin. Tenen dret a recollir la senyera aquells lloretencs que no l'hagin recollit en anys anteriors. Per recollir la senyera, cal adreçar-se a l'edifici de Can Saragossa, a la unitat de promoció cultural. Cal portar el DNI per acreditar la residència a Lloret. Diada Nacional de Catalunya. Penja la teva senyera al balcó.
Bon dia, bona hora.
Tres minuts i seran dos quarts de nou, i seguim en plana esportiva per repassar dues cites destacades del cap de setmana. Comencem pel partit de Lliga que jugarà el Club de Futbol Lloret. Els homes d'Albert Batllosera afrontaran la segona jornada de la Primera Catalana a casa contra la Unió Esportiva Tona.
Els lloretencs volen el primer triomf de la temporada oficial després d'empatar a 1 el passat cap de setmana al camp del Sant Joan de Montcada. El migcampista Fran Chamizo explica com es presenta aquest segon partit de Lliga.
Partit seguríssim, que molt i molt complicat davant un rival que, com li passa o li sol passar als equips que pugen de categoria, que venen amb una dinàmica molt i molt bona. Ja es va demostrar la primera jornada que van guanyar 1-0 a casa contra la Jonquera, i nosaltres hem de fer bo el punt que vam fer l'altre dia a Sant Joan de Montcada. Els tres punts, per mi, seria un gran inici de temporada, empatant en un camp molt i molt difícil com Sant Joan i guanyant a casa contra el Tona per afrontar les pròximes jornades amb garanties i fer 4-6. Jo l'equip el veig molt i molt bé, estem treballant molt bé i estem confiats que a casa aquest any podem fer grans coses.
El partit del Club de Futbol Lloret davant del Tona serà demà dissabte a les 5 de la tarda en el Camp Municipal d'Esports.
I seguim amb el Club Hoquei Lloret, que juga davant de la selecció catalana en la 33a edició del torneig Dona Marinera. Serà aquest diumenge a les 12 del migdia.
El president de l'entitat, Joshua Pérez, explica per què han decidit disputar la cita amistosa contra el combinat català. A més, espera que hi hagi un bon nivell de joc i que es puguin veure les millores que ha fet el primer equip.
Jugarem el torneig contra la selecció catalana, degut a que els equips d'Hockey Lliga, molts equips estaven amb la tessitura de si estarien classificats o no per les eliminatòries de l'Hockey Lliga catalana, i vam posar en contacte amb la Federació Catalana i van estar encantats de venir amb la selecció i bueno, fer un partit. Esperem que es vegi espectacle i de poc a poc pues, anem veient el nou Lloret d'aquest any i a veure si ens emportem el torneig cap a casa.
L'esdeveniment, a més, reunirà un total de 8 equips per jugar amb els equips de la base. A banda del Lloret hi participen el GEC, el Girona, el Xum de Maçanet, el Casal, Tordera i el Banyoles. Els partits es repartiran entre avui i demà i diumenge a les 11 del matí es farà la presentació dels equips del club per la nova temporada.
Bon dia, bona hora. De dilluns a divendres, de 8 a 9 del matí.
Mateix són 2:15 en punt. Miquel Bernis, volem tots els detalls de la informació meteorològica, la previsió per avui i pel cap de setmana, que per algunes persones potser serà cap de setmana llarg i per d'altres serà cap de setmana de feina, perquè tenim l'11 de setembre, dimarts, possible pont. Explica'ns, també molta gent que vol mobilitzar-se dimarts. Miquel, com es presenta tot plegat? Bon dia.
Bon dia, Maria. Encetem aquest divendres encara amb alguns xàfecs en punts de la costa central, però en general amb un temps força serè. Esperem que avui però sigui un dia encara insegur. Els ruixats sobtats tornaran a aparèixer, sobretot a partir de mig matí i migdia, en força comarques de Girona, en algunes de Barcelona, i per tant cal tenir en compte la possibilitat que torni a descarregar algun ruixat curt encara aquest divendres, tot i que en general avui seran menys extensos i menys abundants els ruixats que no pas ahir. De cara a l'inici del cap de setmana, esperem que ho faci amb predomini del sol aquest dissabte. A la tarda, però, augment dels núvols. Si hi ha algun ruixat, serà bastant cap a Terres de l'Ebre o comarques de l'extrem sud de Catalunya. Per tant, demà poc probable que plogui, tot i que, insistim, matí més sol, tarda amb més núvols. Diumenge encara hi ha incertesa en el pronòstic. S'entreveu un dia més insegur, amb més núvols en conjunt i amb tempestes que, si bé el més probable és que afectin sobretot comarques de l'oest i del sud de Catalunya, alguns models també donen la possibilitat que arribin fins a altres comarques i les de Girona també. El més probable és que això no passi, però en tot cas sí que pinta un dia més insegur i amb més núvols. I pel que fa a l'inici de la setmana que ve, per aquells que tinguin pont, doncs el temps es presenta més tranquil, probablement amb més sol tant dilluns com dimarts i amb temperatures que aniran pujant. De moment aquesta sensació de final d'estiu marcarà l'inici del cap de setmana, però la setmana vinent les tempestes d'aquests últims dies no acabaran de deixar tocat l'estiu. Les temperatures dimarts, dimecres de la setmana que ve tornaran a pujar i la sensació tèrmica tornarà fins i tot a fregar els 35 graus.
Moltes gràcies, Miquel. Ara mateix, al Rieral, on hi ha l'estació meteorològica de protecció civil, 19 graus, 80% d'humitat. I el nostre termòmetre, al carrer Sant Pere, al centre del municipi, 21 graus.
Llibreria Fleca Fanals us ofereix la premsa del dia.
Una premsa que en el cas del Punt Avui ve marcada altre cop pel context polític a Catalunya i en aquest cas el que destaca és que els Mossos per fi estan en el control antiterrorista. La Junta de Seguretat ha aprovat finalment la incorporació dels Mossos al CITCO i afegeix que la política sobre els símbols al carrer, fent referència als llaços grocs, continuarà igual i en mans de la policia catalana. D'altra banda, també es fa ressò de la iniciativa de David Ferrer, que s'ha proposat tocar durant 144 hores seguides per denunciar la situació dels presos polítics i exiliats. I el titular que hi dedica és A ritme de rècord. A la imatge s'hi veu a David Ferrer amb la bateria i un llaç groc ben gros al seu davant. També a la portada del Punt hi llegim que la Simfònica de Cobla i Corda estrena òpera. Llull, de Jaume Cabré i Francesc Assú, és una producció de Metalquímia. Hi ha una declaració de l'exconsellera de Governació, Meritxell Borràs, que diu que l'horroritza pensar com pateixen els que són a la presó. I és que avui surt a la venda el llibre de Meritxell Borràs, 34 dies de tardor i un de primavera, que va escriure mentre era a la presó i els dies posteriors. D'altra banda, més de 300 barracons a les escoles gironines. Ensenyament reconeix que és un problema prioritari que cal abordar. I aquest és també el titular principal del diari de Girona, que diu que Ensenyament no ha suprimit cap barracó a Girona en l'últim curs. És un dels percentatges, el gironí, dels percentatges més elevats de tot Catalunya. El curs arrencarà amb 123.000 estudiants, que és gairebé un 2,30% més que el 2017. També es fa ressò la seva portada de l'enèsima tempesta d'aquest estiu. Les fortes pluges d'ahir a la tarda van deixar 35 litres a Girona i 32 a Banyoles. El bisbe de Girona mostra preocupació pels polítics que estan a la presó. Francesc Pardo demana no esquinçar els llaços a Catalunya en la seva carta dominical. També es fa ressò el diari de Girona que queda en presó sense fiança el presumpte assassí de Sils. El suposat autor de la mort de la seva mare està acusat també d'estafa i falsedat documental. El seu advocat diu que no hi havia intencionalitat premeditada, tot i que sembla que els indicis indiquen que sí que n'hi va haver. Maia dona 30 dies per presentar el projecte de la casa de menors. També es fa ressò el diari de Girona que comencen les obres preliminars del Corte Inglés a l'entorn de la plaça Dalí de Girona, que hi ha un cop policial contra les falsificacions d'articles de luxe a la Jonquera, i en esports la Lliga millora la compensació als abonats del Girona pel partit de Miami. El club ja ha dit que està a favor d'aquest partit, que sembla que jugaria contra el Barça a la ciutat nord-americana el 26 de gener.
Hi ha més notícies, hi ha més titulars en aquesta jornada i a la resta de la premsa escrita. Li donem un cop d'ull seguidament. El País avui titula que Sánchez i Iglesias pacten una bateria de mesures de legislatura. El periòdico afirma que Interior i Generalitat llimen la tensió pels llaços. El diari La Razón, Sánchez promet a Iglesias un gran augment de la despesa i Moscovici demana prudència en els pressupostos. El diari Ara diu que els Mossos entren al centre de coordinació antiterrorista. El diari ABC diu Iglesias li imposa els deures al seu soci de govern. El Mundo destaca Sánchez pacta una major despesa amb Iglesias i promet menys dèficit a la Unió Europea. Finalment, La Vanguardia destaca en primera plana que el govern i la Generalitat rebaixen la tensió dels llaços.
Altres notícies destacades de la jornada d'avui divendres 7 de setembre. 30 escoles i instituts no estan a punt i Ensenyament en culpa el 155 i les pluges.
Aquest curs començarà amb més d'un milió i mig d'alumnes, vora 1.300 més que l'any passat i un increment de 690 docents.
El jutge diu que la policia no podia entrar en escoles concertades l'1 d'octubre.
El jutge recorda que la policia tenia l'encàrrec d'impedir el referèndum en edificis públics, però no passa a centres de propietat privada, com és el cas d'una escola d'Horta a Barcelona.
Adrià Carrasco diu que ha triat l'exili perquè Espanya no tindria un judici just.
La defensa del membre del CDR, acusat de terrorisme i rebel·lió, confia que li rebaixin els càrrecs a desordre públic.
Al Brasil, el candidat d'ultradreta, Jair Bolsonaro, ha estat apunyalat durant un míting.
Estable dins de la gravetat, Bolsonaro ha estat operat d'urgència de ferides al fetge, pulmó i abdomen.
El Consell d'Europa retreu a Espanya el tractament als immigrants a Ceuta i Melilla.
Un informe d'aquesta organització critica la massificació dels centres d'acollida i les devolucions en calent al Marroc.
També és notícia la primera mort al Japó per un càncer provocat per l'accident nuclear de Fukushima.
L'home va estar exposat a radiacions quan va treballar a la central just després de l'accident del 2011, entre el març i el desembre d'aquell any.
I una bona notícia, a l'Índia l'homosexualitat ja no és delicte.
El Tribunal Suprem del país anul·la una llei britànica de fa 146 anys que castigava amb la presó les relacions de gais i lesbianes.
Passem ara a la plana cultural. Campeones, de Javier Fesser, representarà el cine espanyol als Oscars.
Al mes de gener, l'Acadèmia de Hollywood decidirà quines són les nominades entre les que presenten els diferents països.
I una notícia luctuosa de l'àmbit cultural. L'actor nord-americà Burt Reynolds ha mort als 82 anys.
Segons el compte de Twitter dels Globus d'Or, Reynolds hauria mort d'un atac de cor.
I En plana esportiva, fixem la data del 26 de gener. Per primer cop, ja hi ha un document oficial per part de la Lliga que indica les intencions de jugar aquell dia un partit de la Lliga als Estats Units.
La Lliga de Futbol Professional ha enviat un dossier a la Federació de Penyes per explicar-los les compensacions que hi hauria en cas que el partit contra el Barça de la segona volta s'acabi jugant a Miami i no pas a Girona.
Els diaris parlen de Lloret.
Avui llegim a la pàgina 30 del diari de Girona que Lloret acull el concurs de millor model d'Europa. Celebrarà avui la cinquena edició d'aquest concurs internacional destinat a escollir el millor model d'Europa. L'acte tindrà lloc a 9:45 de la nit a la sala Palas Atenea de l'hotel Guitar Central Park. Organitzat per l'italià Rosario Stagno, el concurs ha plegat enguany més de 500 persones de diverses nacionalitats com Brasil, Rússia, Itàlia, Filipines, Romania, Cuba, Etiòpia, Santo Domingo o França. D'altra banda, a l'apartat de cultura del diari de Girona hi ha un lloretenc en titular, és Xavier Albertí. Al costat de Jaume Cabré i Francesc Assú estrenaran a Girona l'òpera Llull. I a la imatge s'hi veu a Xavier Albertí entre moltes altres persones. I a l'agenda del Punt Avui hi llegim diferents activitats. Per exemple, de 9 a 8 la piscina municipal acull un dia més el torneig de waterpolo Be Water My Friend. A les 6 de la tarda, taller Aprenents de Vidriers a la Biblioteca Municipal. A 7:15, al Museu del Mar, visita guiada i la ruta indiana més Can Font, en anglès. I a les 9 del vespre, a Can Font, visita teatralitzada Memòries del Passat.
Llibreria Fleca Fanals. Únic establiment a Lloret de Mar amb servei de llibres, premsa, material d'oficina, revistes, Loteria de Catalunya i pa i pasta recent fetes cada dia. Llibreria Fleca Fanals. Pere Codina i Mont, 57, al barri de Fanals.
Segueix la Diada Nacional de Catalunya a Nova Ràdio Lloret. Connexions des del Passeig Verdaguer i Plaça de la Vila per seguir els actes programats durant el matí. La trobada de puntaires, la cercavila amb els gegants, l'actuació de les corals de Lloret, la composició floral de la Senyera, el cant dels segadors i el parlament de l'alcalde. Segueix els actes institucionals en directe pel nostre Facebook i Twitter. La Diada Nacional de Catalunya a Nova Ràdio Lloret.
Bon dia, bona hora. De dilluns a divendres, de 8 a 9 del matí.
4 minuts i seran 9:15. Dit d'una altra manera, queden 19 minuts per arribar a les 9. El Centre d'Estudis de Llengües celebra els seus 20 anys d'història. Per aquest motiu, ha organitzat avui mateix una jornada de portes obertes de 3 a 7 de la tarda, en què es convida tots els exalumnes i antics professors a participar-hi.
El centre va començar a funcionar el mes de setembre del 1998. Actualment imparteix cursos des de l'etapa infantil de diferents idiomes com anglès, francès, alemany, rus, italià i holandès. A més, també ofereix classes de català i castellà per a estrangers. Tot plegat per tal que els alumnes puguin obtenir la seva titulació.
Al telèfon hi tenim la directora del Centre d'Estudis de Llengües, l'Esther Sugranyes. Molt bon dia.
Molt bon dia.
I moltes felicitats.
Moltíssimes gràcies.
20 anys del centre, mirant enrere, què us passa pel cap? Quina valoració en feu?
Una valoració molt i molt positiva. La meva mare, la Jackie, va començar amb 20 alumnes de francès i ara tenim doncs, moltíssims alumnes de totes les llengües i estem molt, molt satisfets.
Moltíssims alumnes, més o menys, perquè ens en fem una idea, quan serien?
En el propi centre ens movem al voltant dels 300 i pico alumnes i de gestió d'alumnes amb grups de fora, doncs quasi dupliquem.
Doncs déu-n'hi-do. Déu-n'hi-do, com tu deies, o una evolució increixendo molt gran. I la situació avui en dia quina és? Com funciona el centre?
Doncs tenim molts alumnes que passen exàmens oficials, tant de Cambridge com de Trinity. Aquest és sempre el nostre objectiu, que puguin tindre el seu títol, la seva recompensa, el treball. Pensem que nosaltres som extraescolars i això es requereix una energia i un esforç per part de l'alumne. Llavors creiem que un objectiu l'han de tenir i poder-lo assolir doncs, és un gran repte per ells i un gran premi. en principi des de ben petites, des dels de primer de primària, doncs començaven a passar els seus exàmens, també amb el Goethe Institut, dels quals amb Alemany vam ser els primers de la província a passar exàmens, a Barcelona, i amb l'Aliança Francesa, bueno, la trajectòria de la meva mare, ara ja jubilada, és de quasi més de 40 anys presentant gent a l'Aliança Francesa, exàmens de francès.
Els idiomes que feu són aquests, anglès, francès i alemany?
No, tenim també la possibilitat de fer un rus, un italià, català i castellà per estrangers, que sobretot a l'estiu en fem molt, i alguna demanda d'holandès que hi ha hagut, però tot això és més esporàdic. A nosaltres ens agradaria que hi hagués, pues, més demanda de tots aquests idiomes, de francès, d'alemany, perquè el jovent d'avui en dia, les empreses, els treballadors, tots hauríem d'estar, pues, molt ben posicionats en un poble com Lloret tan turístic en aquest sentit. I això és l'objectiu amb el que la meva mare va fer créixer el centre, perquè ella creia que per Lloret havia d'haver un centre ben preparador de llengües.
Uh-huh. Perquè diríem que l'interès per les llengües no mor mai, al contrari?
No, jo crec que un alumne que descobreix una llengua, que descobreix la cultura, perquè no només ens quedem amb la llengua, ens quedem amb la cultura, li pot arribar a apassionar, i intentem això, que li apassioni la llengua i tot el que comporta.
I Esther, per celebrar aquest 20è aniversari, avui teniu una jornada especial al centre.
Sí, teníem moltes ganes de poder convidar els exalumnes, els amics, els companys, exprofessores, que vinguessin al centre, que poguessin tornar a venir, que hi siguessin tot l'equip docent, que els hi poguessin mostrar, doncs, tot el que fem, perquè a part de llengua estem fent les tècniques d'estudi, en el qual creiem que també en fem una valoració molt positiva de tots aquests anys, perquè la meva mare comença en francès, però la demanda de la gent a la meva mare és la que fa que puguem fer, pues, a l'anglès i les tècniques, sobretot, perquè va ser una demanda que ens van fer els propis alumnes, bueno, la Lloret, que ens ho va fer el propi poble, no? Llavors, així nosaltres creixem, però ara també fem estades a l'estranger, també fem l'explicació d'aquests exàmens que fem al centre propi de Trinity, i això és el que tenim ganes, doncs, de poder explicar i donar un regalet a tot aquell que vingui.
Perquè hi haurà regal, eh? Detall per tothom.
Tot aniversari ha de tenir un regal, clar que sí, clar que sí.
I quan dius les tècniques, què vols dir exactament?
Les tècniques d'estudi és quan agafem a l'alumne des dels seus inicis escolars fins al batxillerat, podem fer, i reforçar-li el currículum escolar en tots els seus vessants. A part del currículum personal, perquè hi ha alumnes, doncs, que tenen altres professionals que els tracten, com un psicòleg, com un psicopedagog, com un logopeda. Allà, llavors, és fer pinya i equip perquè aquest alumne millori el seu currículum escolar.
Uh-huh. Doncs, Esther, només reiterar aquestes felicitacions. Esperem que siguin molts anys més els que té per davant el Centre d'Estudis de Llengües, ubicat allà a prop de la plaça París, perquè tothom se situï. I res més, desitjar que vagi molt bé la jornada d'avui.
Jo agraïu-vos moltíssim a la Ràdio de Lloret i en deferència a l'Ajuntament, perquè sempre hem estat treballant mano a mano, crec, i bueno, jo estic, pues, molt contenta de poder haver fet aquesta entrevista i anunciar, doncs, aquest aniversari que per nosaltres, doncs, és molt important i ens fa a la Jackie i a mi, pues, molt felices.
Doncs recollim aquests agraïments i insistir, convidar tothom a passar pel Centre d'Estudis de Llengües avui, l'horari?
De 3 a 7.
De 3 a 7.
Més de les 7, però allà estarem tota la tarda per qui vulgui venir, qui ens vulgui vindre a veure, qui vulgui vindre a preguntar, i sense preguntar, només per veure'ns i recordar anècdotes.
Doncs queda dit, Esther. Moltíssimes gràcies i que vagi molt bé. Bon dia.
Moltíssimes gràcies, Maria. Bon dia a tothom.
Bon dia, bona hora. De dilluns a divendres, de 8 a 9 del matí.
Seguim avançant, queden ara 12 minuts per les 9. Aprendre a fer un clauer o un penjoll a través de la tècnica Tiffany és l'objectiu del taller que es fa aquesta tarda al pati infantil de la biblioteca.
L'activitat adreçada a un públic familiar es titula Aprenents de vidriers, fem la nostra primera joia. Es mostrarà com és la tècnica Tiffany, que va sorgir a principis del segle XX. Es tracta d'un mètode per a fer vitralls. Ens dona més detalls Xavi Porres, responsable del taller.
El taller que farem s'anomena Aprenents de Vidriers, fem la nostra primera joia de vidre, i és un taller adreçat a, tant a nens com a grans, en el qual es, ensenyem les tècniques de Tiffany de fer làmpades i vitralls, val? És com una, per apropar una miqueta a aquesta tècnica. Aquesta tècnica va aparèixer a principis del 1900 i era una tècnica que era molt millor per fer vitralls en comptes dels vitralls tradicionals. Era molt més fàcil de fer.
El taller Aprenents de Vidriers es farà avui al pati de la Biblioteca Infantil a partir de les 6 de la tarda. I seguim amb una altra activitat de l'agenda. Després de l'èxit obtingut fins ara, aquest mes de setembre s'han reprès les visites teatralitzades a la Casa Indiana de Can Font. Sota el títol Memòries del passat, es convida el públic a descobrir les diferents estances de la casa, a la vegada que s'explica qui va ser Nicolau Fonimatx.
Els participants es traslladen a un període comprès entre finals del segle XIX i principis del segle XX. Qui rep el públic a la casa són dos personatges, el mateix Nicolau Font i la governanta de la llar, encarnats per Joan Romà Ortiz i Anna Penya, respectivament.
La visita teatralitzada de Can Font és el mateix conde del Jaruco i una governanta que m'han dit que és tot un caràcter i un personatge que van explicant la història de la casa. L'acció està situada en l'any 1898, que és quan va estar hostatjat a la casa també mossèn Cinto Verdaguer. Llavors es tracta de que la gent conegui no només la història de la casa, sinó també la història d'en Nicolau Font.
Anna Penya assegura que és una visita molt divertida i apta per totes les edats, i afegeix que han decidit repetir-la donat l'èxit que ha tingut en les altres ocasions en què s'ha dut a terme.
El mes de juny va tenir molt bona acollida i esperem que ara al setembre també la gent s'engresqui. Els divendres la farem en català, els dissabtes en castellà a les 9 del vespre. És una visita teatralitzada per tota la família, per tot el públic. És una visita molt divertida. Recomano a tothom que vingui perquè passarà una estona divertida.
Són unes visites que es fan cada divendres i dissabte, ho hem escoltat a les 9 de la nit. La d'avui es fa en català i la de demà en castellà. Les entrades es poden comprar de manera anticipada al Museu del Mar o al web de Patrimoni Cultural. Les places són limitades i el preu és de 5 euros, excepte els menors de 12 anys que tenen l'accés gratuït.
9 minuts per les 9. Aquest dissabte a la tarda, demà, se celebra a Lloret la primera trobada de coros rocieros i la festa de la Divina Pastora. Serà a l'església de Sant Romà.
L'esdeveniment l'organitzen de manera conjunta la parròquia de Lloret i la Penya del Granar i la Casa Cultural de los Pueblos de Illora. El seu president, Sebastián Crespo, destaca que hi participaran tres agrupacions corals i explica que és l'inici d'un projecte que volen fer més gran en els pròxims anys.
Bueno, de momento en la perspectiva hay bastante gente. Van a participar tres coros, uno de Gerona, coro del Camino de Gerona, coro Los Azares de Palamós y coro Bahía de Blanes. Este es el primer encuentro de un proyecto donde tenemos previsto que el próximo año participen coros también de la provincia de Barcelona.
Sebastián Crespo assenyala que la festa de la Divina Pastora és un acte religiós i que esperen la presència de moltes associacions de Lloret i d'altres municipis.
La Divina Pastora és un acte religioso, per esta festa me parece que es la primera vez también que se celebra en Lloret de Mar. De fuera vendrán algunas asociaciones, esperamos por supuesto que la iglesia estará realmente llena. En definitiva, lo que intentamos, aparte de es difundir la cultura y también que atraer a gente a Lloret de Mar. Por esto el próximo año se traerán coros de la provincia de Barcelona y todo esto.
Aquesta celebració serà demà, començarà a les 5 de la tarda amb el concert dels coros rocieros i un ball de sevillanes. Després, a les 6 de la tarda, es durà a terme la missa rociera.
Estem escoltant una de les sardanes de la principal del Llobregat. La cobla torna a actuar demà dissabte a les 10 de la nit en el cicle Sardanes a la Fresca. Serà a la plaça de la Vila.
En concret, estem escoltant la sardana Altafulla de la principal del Llobregat. Com sempre, el repertori estarà format a l'inici per dues peces de concert. Són La cova del drac, d'Agustí Borgunyó, i Bolarany, de Manel Puigferrer. A continuació es tocaran cinc sardanes per ballar. Flors a la Moreneta, de Ricard Viladasau. Aprofitem els moments d'Enric Ortí. Pau per Bòsnia, de Jordi Paulí. El meu Jaumet, de Francesc Joanola. I Som i serem, de Francesc Marrós.
Josep Altafulla, hi ha alguna cosa que t'hagi fet de cantar per aquesta sardana en concret?
Tu què creus?
Seguim. La Principal del Llobregat compta amb una llarga trajectòria. L'agrupació celebrarà l'any que ve el seu 90è aniversari. El representant de la cobla, Eduard Ayats, explica que tenen molta activitat al llarg de l'any.
Hi ha una solidesa, hi ha una bona entesa per tots els components de la cobla i, a més, l'any que ve estem d'aniversari, fem 90 anys, quasi bé un segle, i penso que amb molt bona salut, amb concerts, acompanyaments amb esbars, audicions, inclús doncs seguissis i passacarrers.
La Principal del Llobregat és una cobla habitual en el programa de sardanes de Lloret de Mar. De fet, aquest any ja han tocat en diferents ocasions, sense anar més lluny, en aquest mateix cicle i el passat dia 18 d'agost.
I seguim avançant, perquè Lloret de Mar es prepara per celebrar la Diada Nacional de Catalunya amb una sèrie d'actes previs que comencen aquest diumenge. A les 6 de la tarda, a la plaça Pere Torrent, es farà el tradicional concurs de colles sardanistes que arriba a la 49a edició.
Hi haurà 19 agrupacions d'arreu de Catalunya de totes les edats. 14 d'aquestes colles seran procedents de les comarques de Girona. Serà una jornada que finalitzarà, com és habitual, amb una sardana de germanor entre tots els assistents.
5 minuts per les 9 amb el president de la Unió de Colles i ha parlat amb Moisès.
Parlem amb Eduard Ayats, president de la Unió de Colles Sardanistes de les Comarques de Girona. Molt bon dia.
Molt bon dia.
Com es presenta aquest 49è concurs de colles sardanistes aquí a Lloret de Mar?
Home, les perspectives són bones i continuem amb un Lloret sempre en ple de colles i tirant endavant el món sardanista.
Són ja 49 edicions, a prop de les 50, valoració positiva d'arribar a aquestes xifres?
Home, i tant, sempre fer anys amb una cosa sempre és positiu.
Hi haurà alguna novetat destacada aquest any?
Home, aviam, novetat, diguéssim, el que és un concurs sempre, no? Diguéssim, la novetat que hi ha és que les colles cada vegada intenten gaudir més del que és el ballar i interpretar la sardana.
Quantes colles vindran en aquesta ocasió aquí a Lloret?
19 colles tenim.
19 colles de les diferents comarques, entenem.
Bueno, de les diferents comarques, de diferents parts de Catalunya. N'hi ha de Lleida, n'hi ha de Barcelona, n'hi ha una mica de pertot, no? I llavors, diguéssim, de les diferents categories, no?
Concretament de Girona, sabem el nombre de colles que vindran?
Home, mira, de Girona en vindran 14.
I com es desenvoluparà aquest concurs?
Diguem, el concurs, diguéssim, es desenvoluparà, diguéssim, com de començament, donant la benvinguda a les colles i les colles, diguéssim, presentant-se davant la gent. I a partir d'aquí, doncs, amb les sardanes de lluïment, i així és anar fent les diferents tandes per a les diferents categories. Fins al final, que hi haurà la sardana de germanor, on és el fi de festa, i evidentment enguany ja portem, diguéssim, que tanquem amb el repicó de la Santa Espina. Diguéssim que és el representant sardanista dintre el que és el món de la catalanitat.
És una bona prèvia per celebrar la Diada.
Home, sí. Pensem que Lloret ja era un concurs on es feia el dia de la Diada. I sempre havia estat reivindicatiu. Ara, per motius que tots coneixem i que tots sabem, doncs es va canviar la data, i perquè tots sabem, diguéssim, les mogudes que s'hi haurà aquest dia, i la gent no pot estar per tot. Llavors, diguéssim, des de Lloret es va acceptar perfectament el canvi de data i així estem. Vull dir, però sí, és un dia ja que estem preparant, ja prepara la Diada.
Per cert, Eduard, abans ens comentaves que són de diferents categories les colles que venen. Això vol dir que veurem de totes les edats.
Sí, ja des del més petit fins al més gran.
I per què és important, Eduard, mantenir aquesta tradició sardanista?
Aviam, el món sardanista, diguéssim, primer de tot, és que hem de tenir clar, diguéssim, que dins les diferents danses que hi ha a Catalunya, la sardana és la clau, diguéssim, és la que potser està més estesa en tot el territori, no? Llavors és, diguéssim, com diríem, lo representatiu de lo que és la, la catalanitat, no? Sabem que hi ha altres danses i que tothom estima lo seu, però no deixa de ser que la sardana, com he dit, és representativa a per tot, no? Llavors s'està treballant en aquests moments ja per fer la clau, no? Diguéssim, dintre el món de la catalanitat, i així d'estem, però està bé, està en un... És una cosa que tots portem a dintre.
I sobretot, important atraure les noves generacions per intentar que no es perdi, no?
Exacte, vull dir, el món... Aviam, la sardana sempre és allò que si la sardana aquí... La sardana, aviam, la sardana comença de petits i acaba en grans, val? I és una roda que sempre es va repetint. Hi ha moments més alt, més bons, moments més potser no tan bons, però en si sempre va rodant, no? Sempre en van sortint de petits, vam creixent i es van fent gran.
I en tot cas recordem que aquí a Lloret de Mar la tradició sardanista és molt viva. Recordem que, per exemple, el cicle Sardanes a la Fresca d'estiu ha arribat aquest any a la 92a edició.
Exactament, amb això dius, vull dir que la sardana té un camí. Si no tingués camí, evidentment no hagués arribat en aquestes alçades.
Doncs Eduard Dallats, president de la Unió de Colles Sardanistes de les Comarques de Girona, esperem que vagi molt bé aquest 49è concurs de colles sardanistes i moltes gràcies per explicar-ho aquí a la ràdio.
Moltes gràcies a vosaltres per trucar.
I fins aquí el Bon Dia, Bona Hora. Són les 9. Moltíssimes gràcies. Que passeu un molt bon cap de setmana i nosaltres hi serem dilluns a les 8 en punt, com sempre.
Bon dia, bona hora.